Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem
de quan els pares se separen amb la professora i pedagoga Eva Bach i amb fragments del conte Visc en dues cases i què.
Puedo dormir y que en despertarme tot hagi canviat sense recordar que ens fa viure plegats com si fóssim estranys.
Com els hi expliquem als fills?
És el moment més dur d'una separació. Hi ha gent que en aquest moment s'ho replanteja i també qui es fa enrere. És una cosa dolorosa. Si és possible, és millor fer-ho pare i mare junts i dir hem pres la decisió de separar-nos, nosaltres. Perquè quan entrem amb el teu pare se'n va o la teva mare ens deixa, aquí ja estem dictaminant un culpable, obliguem a la criatura a prendre partit i això els parteix el cor.
Llegim en el conte.
T'estimem molt i no has de preocupar-te, però tenim un problema. Ara ens avorrim junts. Hi ha dies que no tenim res per explicar-nos. Mai no estem d'acord. Així que hem decidit separar-nos. Va ser com si la pilota de ping-pong m'hagués donat un cop a plena cara.
Quin missatge els hi hem de donar?
Ja no ens segueix unint el mateix que ens unia, que vol dir doncs que ja no compartirem la llar, que ja no viurem junts, però no que no ens deixem de respectar i de considerar i de tenir un afecte d'una altra manera.
Això què vol dir? Vaig preguntar. Significa que d'ara endavant virem a cases diferents, va contestar el pare. Us heu enfadat? No, no és pas això. Al contrari, som amics, més amics que mai. Doncs no entenc res. Em vaig aixecar del sofà i me'n vaig anar a la meva habitació.
Es complica tot plegat si hi ha una tercera persona?
Normalment apareix una tercera persona quan, encara que la relació estigués aparentment bé, l'ànima de la parella està ja trencada o està morta. De totes maneres, a vegades és evident que aquesta tercera persona dona l'oportunitat per prendre la decisió abans o és el que ens fa adonar que estem realment molt distanciats de la parella i en aquest moment s'ha de plantejar no ens separem perquè hagi aparegut una persona nova a la vida d'un de nosaltres, ens separem per altres coses que són anteriors.
És millor dir-ho o bé esperar?
Aconsellem que si es pot esperar una mica, s'esperi. Però això no sempre és possible, perquè no s'està igual en una separació quan hi ha una ruptura dolorosa i cadascú se l'ha de passar pel seu compte que quan un dels dos tenen una altra persona amb la que ha començat una il·lusió nova. Si és així, més val dir-ho.
Donde ya no te tengo ha crecido una pena que me araña por dentro.
Com podem ajudar els fills a encaixar la situació?
Si li plantegem amb la criatura com una desgràcia, una fatalitat, serà molt pitjor que si li plantegem com coses que passen i que tenen raons complexes i li diem, jo prenc les regnes d'això i jo ho acabaré resolent encara que em costi. Això els tranquil·litza molt i aquestes reaccions seran una miqueta més adaptades.
Malgrat tot, passaran etapes dures.
El dolor, la tristor, la ràbia, moltes vegades la impotència de no poder-ho arreglar i de no poder canviar les coses, la frustració.
També possibles problemes de conducta a casa, a l'escola. És important que puguin seguir fent la seva vida.
Rutines familiars, escola, amics, quedar-nos en la mateixa ciutat, els avis, mantenir les dues famílies. Els nens són el 50% de cada família. Canviar de ciutats. Totes aquestes coses són molt desequilibradores per les criatures. Són masses trencaments.
I treure'ls també del cap els intents de tornar a juntar uns pares que ja no s'estimen.
S'ha de desequilibrar. Activar això ràpidament. Se'ls ha de fer veure als fills que ni són els responsables de la separació ni tenen res a fer perquè ens tornem a juntar. I amb aquesta contundència i claretat i d'una manera amorosa, a més de dir, no és feina teva.
Porque ya no te tengo, eres mi vida, ya no estás. Y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal.
Hem de parlar i ajudar-los a treure'n alguna lliçó positiva.
Dir-los que poden expressar tot allò que els preocupa, les pors, la ràbia, si estan tristos poden plorar, poder treure algun recurs que ens ajudi a enfrontar amb més fortalesa les coses difícils i dures que hi ha a la vida.
I és fonamental?
Com els pares siguem capaços de tenir en compte les necessitats que tenen els nens en una separació. Que puguin seguir estimant per igual el seu pare i la seva mare, perquè per una criatura són el millor pare i la millor mare del món, i no els interessa ni els incumbe en absolut el que hagi pogut passar entre ells com a parella.
No podem permetre que els fills ocupin el lloc del pare o la mare que ja no viu a casa.
Nosaltres som els que hem de fer companyia als fills i protegir-los, i no ells els que ens ho han de fer a nosaltres. altres. El fet aquest de que el fill o la filla a vegades assumeixin el lloc del progenitor absent és una manera també de resguardar el lloc del que s'han anat i evitar que entri una nova persona.
I evitem que, malgrat no hi hagi mala intenció, s'aprofitin d'aquesta situació.
Intenten pal·liar tots aquests sentiments difícils amb això. Ja que m'ho estic passant tan malament, si d'això que està perdut en trec aquestes compensacions, em mitiga una mica tots aquests sentiments difícils. La clau està en que els pares siguem prou cabals, madurs, i evitar caure en la competició entre nosaltres per veure qui és millor pare, qui s'estimarà millor. Que els comencem a consentir, fer-los més regals o més coses del que fa l'altre, les criatures sembla que aparentment sí que hi guanyin, però a la llarga hi perden molt.
Hem de mantenir els límits i no relaxar les normes.
Una de les coses que més ens debilita als pares i més força ens treu per educar després d'una separació és el sentiment de culpa. Ens porta a sobreprotegir i a passar per alt normes. Aquí perdem totalment l'autoritat. Automàticament deixem d'educar. Com la criatura ja s'ho està passant tan malament, com que ja li hem fet tan mal, tolerem-ho tot. Això és nefast pel creixement de la criatura i es nefast per la relació de pares i mares amb els fills.
I mai fem servir els fills d'espia. No acostuma a funcionar.
Automàticament es blinden i es tanquen i no expliquen res del que passa a l'altra casa, perquè ells perceben que allò serà utilitzat contra el pare o contra la mare. Com que ells necessiten estimar-los a tots dos, deixaran d'explicar i deixaran de dir. És el més natural.
No sabes por qué, pero sabes que el amor se terminó.
Uns pares separats que no es parlen els hi posen molt difícil als fills.
Quan els pares porten molts anys intentant pair la separació, amb actituds beligerants, discutint, barallant-se, negant-se a parlar entre ells, això als nanos els hi fa com un trencament, que els parteix en dos. Clar, que estan fatal, estan destrossats.
I en aquests casos el que pot passar és que el nen o la nena forci que els pares s'hagin de comunicar.
El nano comença a buscar quines coses pot fer perquè aquests pares tornin a parlar, perquè aquests pares es tornin a mirar. Si el nano dona símptomes preocupants, doncs és evident que és un motiu perquè els pares hagin de parlar novament, o si més no, perquè tinguin una preocupació comuna, que és el seu fill.
De vegades tot va bé fins que algú nou apareix a la vida d'un dels pares separats.
Això, moltes vegades, fa que se'n vagi tot en orris. Passen dues coses. Per una banda, comencen les comparacions. El que fa amb ella i no feia amb mi. I després, una altra cosa, i és que en aquest moment s'esvaeix l'esperança de la reconciliació que a vegades queda en una de les parts.
Com es pot viure dividit entre l'amor als fills i la il·lusió per una nova relació que les criatures no accepten?
No podem obligar a que els fills o filles estimin a la tercera persona. Sí que podem demanar-li que la tractin amb respecte amb aquesta persona. Si nosaltres respectem el pare o la mare del nostre fill i aquesta tercera persona també respecta el pare o la mare del nostre fill i no entra en competició i renuncia a voler ser millor, estem posant les bases perquè un dia la criatura pugui obrir un lloc en el seu cor per aquesta tercera persona. La lleialtat dels fills profunda sempre és amb els pares.
Quan un dels pares marxa i no vol saber res dels fills, què els hi hem de dir?
Se'ls ha de dir a les criatures que a vegades, quan hi ha una separació, els pares es veuen superats per una sèrie de sentiments i de dificultats que no tenen recursos per enfrontar i hi ha persones que fugen. I això no significa que els pares no estimin a les criatures. També és maco dir que en algun lloc del seu cor, el teu pare, encara que no el vegis, segur que et segueix portant.
Com seria una separació civilitzada?
Un procés que pot durar un temps X, depenent de cada persona. Aquest procés ens portaria a superar el que seria el ressentiment, l'hostilitat, la ràbia, la impotència, cap al que seria el respecte a no parlar malament d'aquest pare o aquesta mare davant de la criatura, el reconeixement d'allò bo que hi va haver, a assumir la responsabilitat per tot allò que no vam saber fer i que van portar a la fi de la parella. Now that we're
living. Si vols saber més coses,
et recomanem llibres com, per exemple, El divorcio que nos une d'Eva Bach i Cecília Martí, un tractat ple de sensibilitat sobre la parella, el desamor i com ho viuen els fills. Hijos de padres separados d'Alejandra Vallejo Nájera, o El divorcio explicado a los adolescentes de Cynthia McGregor. I per als nens, contes com Visc en dues cases i què? La mare s'ha enamorat. Quan els meus pares van deixar de ser amics, El mar a ratlles o La novia de papà també me quiere. En cinema recordem la pel·lícula Kramer contra Kramer.
Mamá se ha marchado. Me he ido porque quiero hacer algo interesante por mí misma en el mundo. Ser tu mamá es maravilloso, pero también hay otras cosas y yo quiero descubrirlas. Yo siempre seré tu mamá y siempre te querré. Solo que no seré tu mamá en casa, seré tu mamá en el corazón.
També les pel·lícules Mrs. Doubtfire o En busca de la felicitat i a internet trobareu informació a familiaforum.net, guiainfantil.com o solohijos.com.
Si nosaltres arreglem els nostres assumptes, les criatures se'n beneficien automàticament, perquè tot allò que nosaltres no resolem els hi deixem com a càrregues. L'amor que hi va haver, durés més o menys, segueix viu a través dels fills. Per això sempre diem que és possible separar-nos com a parella, però que no ens podem separar com a pares. El vincle permaneix sempre a través dels fills.
O sigui que el resultat és que tinc força sort. Hi ha parelles que se separen perquè s'odien i els meus pares s'han separat per no arribar a odiar-se. Visc en dues cases. I què? Sí, tinc el meu raconet a les dues cases. I en les dues m'estimen moltíssim. Ja no estic fatal ni regular. Estic bé i aviat superbé.